Bona tarda. Bona tarda a tots. Donem inici a aquest ple d'avui, 27 de gener. Excusar el senyor Toni Egea, que avui no pot estar en aquest plenari. I abans de començar, agrair doncs als veïns del centre històric que ens acompanyen avui en aquesta sala de plens. Passarem al primer punt, que és aprovació de l'acte de la sessió anterior. Es pot aprovar? Sí? Doncs passem al segon punt, que és donar compte de les resolucions d'alcaldia de la 960 a la 1042 i de la número 1 a la número 11, de la Junta de Govern Local, de la sessió del 20 de desembre a la del 10 de gener, de les regidories delegades d'Acció Social i Comunitària de la 253 a la 294, de Governació de la 165 a la 171, d'Hisenda, Finances i Contractacions de la 459 a la 478 i de la número 1 a la número 4, de Seguretat Ciutadana, Convivència i Protecció Civil, la número 24, de Sostenibilitat, Medi Ambient i Medi Natural, de la 83 a la 86 i d'Urbanisme, Activitats, Patrimoni i Centre Històric, de la 448 a la 464 i de la número 1 a la número 3. Ara passaríem al tercer punt, que és resoldre les al·legacions i aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Valls, número 2, en l'àmbit del PMU 16 de fila 2. Té la paraula la senyora Sònia Roca.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Portem avui a ple l'aprovació provisional de la modificació puntual de planejament número 2, PMU 16, dins de l'àmbit del Raval de Fila 2, Vapor de Maó, Muralla del Castell i Torrent del Catllà. Com saben, aquesta modificació de planejament es va aprovar inicialment al plenari del 27 de novembre de l'any 23 i es va sotmetre a informació pública per al període d'un mes. En aquest període d'informació pública, les tenen en l'expedient, s'han rebut un total de 4 al·legacions, una estimada parcialment, dues estimades i una desestimada. També durant aquest període d'informació pública es van demanar els informes sectorials a Cultura, a l'Agència Catalana de l'Aigua i a l'Oficina d'Acció i Avaluació Ambiental. En data de 2 de febrer ens arriba l'informe desfavorable de Cultura referent a la qualificació dels números 2, 6 i 8 del Raval de Fila 2 i també referent a la descatalogació parcial del Becil de Cablasi que està en aquest àmbit. Com saben, l'objectiu d'aquesta modificació de planejament dins d'un àmbit estratègic ròtol entre el centre històric i la zona del passeig de l'estació proper a la porta de Sant Francesc i Terrassa al torrent del Catllà, l'objectiu d'aquesta modificació, deia doncs, és aconseguir una ordenació més racional i adequada al lloc, més coherent amb la topografia existent, amb les edificacions catalogades existents, amb l'estat de conservació dels immobles i amb els immobles habitats existents. En data d'octubre de 24 rep l'informe favorable de Cultura un cop incorporades les seves consideracions, bàsicament pel que fa al manteniment dels edificis 6 i 8 del Raval de Fila 2, que es destinaran, en lloc de ser un àmbit d'expropiació per part públic, es destinaran a habitatge de protecció i un cop també incorporada la modificació de la fitxa de l'amendament catalogat de Cablasi. Aquesta modificació de planejament, si l'han estudiat, hi ha quatre àmbits, es divideix en quatre àmbits: PMU 16A d'iniciativa privada, PMU 16B d'iniciativa pública, que coincideix amb els habitatges de la Muralla del Castell, l'àmbit d'expropiació 1, que és per ver públic, i l'àmbit d'expropiació 2, que és aquest que els comentava, que serà habitatge de protecció. Gràcies.
Hi ha alguna intervenció per part del PSC, senyora Bernon?
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. Ens presenten l'aprovació provisional de la modificació POM número 2 en l'àmbit del PMU 16 fila 2. En la seva aprovació inicial, que es va portar al ple el 27 de novembre del 2023, el nostre grup vam abstenir-nos perquè el punt va entrar d'urgència en la comissió informativa prèvia sense facilitar-nos la documentació amb un temps prudencial per poder-la treballar. També vam remarcar que, tot i ser una zona que cal ordenar, no veiem la necessitat que entrés d'urgència, tenint en compte que no hi ha cap actuació que hi estigui vinculada a una subvenció, que sí que requeriria d'uns terminis més enllà dels tràmits normals. Ara bé, en aquesta ocasió sí que hem rebut tota la documentació relativa a l'expedient amb prou temps per treballar-la. Des del nostre grup, el PSC, considerem que és bo projectar una millora de desenvolupament de l'entorn que connecta la zona del passeig a l'estació cap al centre històric i en aquesta ordenació tingui en consideració l'entorn on es troba, que es garanteixi la conservació del patrimoni i que respecti els immobles habitats existents. És per això que els donarem suport en aquesta modificació del POM i el nostre vot serà favorable, però sí que voldríem fer-los una consideració. Afrontar aquesta actuació requereix un esforç material i econòmic i considerem que ara mateix seria més necessari destinar-lo a una altra zona de la ciutat on realment és prioritari. Gràcies.
Moltes gràcies per part de la CUP. No hi ha intervenció per part de Vox.
Buenas tardes a todo el mundo. Una modificación puntual del POM puede llevar implícitos algunos significados que podríamos desconocer los vecinos de Valls. De hecho, en ocasiones, cuando un ayuntamiento aprueba una modificación urbanística y algún propietario afectado no quiere participar en las actuaciones que deben realizarse, puede acabar siendo expropiado su inmueble. Existen otros motivos por los que un ayuntamiento...
Sisplau, desitjaria que un regidor del consistori es pugui expressar.
Existen otros motivos por los que un ayuntamiento puede acabar expropiando un inmueble a sus propietarios. Y la verdad es que en muchas ocasiones el valor de expropiación es ridículo, pero es el que marca la legislación actual. En el barrio Antic, curiosamente, da la casualidad de que simultáneamente están colapsando edificios, tejados, vigas, siguen existiendo narcopisos y delincuencia, están teniendo lugar expropiaciones y se están proyectando edificaciones municipales que albergarán servicios deficitarios que los vecinos tendrán que pagar con nuevas subidas impositivas. Mientras tanto, los vecinos del barrio Vell, aquí presentes, siguen abandonados, disgustados y el centro histórico cada vez en peores condiciones. Abran una mesa de diálogo con los vecinos del barrio Vell. Más que de diálogo, una mesa para escucharles, atiendan sus preocupaciones e inquietudes. Estoy convencido que si hacen esto y se solucionan los problemas principales del centro histórico, será posible también una modificación del POM que beneficie a los vecinos, pues la situación actual les mantiene descontentos. Pareciéndome este problema primordial y por el que no se está trabajando o no se hace lo suficiente, mi votación en este punto será en contra. Hay que priorizar y atender adecuadamente a los vecinos del barrio Vell. No pueden seguir quedando en segundo plano. Muchas gracias.
Molt bé, hi ha alguna altra intervenció? Senyora Sònia Roca.
Sí, només un aclariment a la senyora Invernón. Prèviament a l'aprovació inicial de la modificació de planejament i abans de la comissió informativa vaig informar la senyora Ibarra de la modificació de planejament. Sí, dic això. I després, per altra banda, també que aquest àmbit que és proper a centre històric, vostès saben que la diagnosi que vam elaborar de centre històric també vam fer la diagnosi de tots els edificis que donen el tomb de muralla i, per tant, aquest és un àmbit també urgent d'intervenció, val? Aquest aclariment.
Molt bé, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? 19. Abstencions? Cap. Vots en contra? 1.
Molt bé, doncs passem a l'apartat de mocions, que és el punt 4, moció presentada pels grups municipals de Junts per Valls, Esquerra i la CUP, de suport i promoció de l'oli català. Té la part de justa i la paraula el senyor Joan Ibarra.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. La moció que presentem avui conjuntament amb els grups municipals d'Esquerra i de la CUP és en suport i la promoció de l'oli català. L'oli verge extra és un producte molt rellevant a Catalunya, que, com saben, compta amb 5 denominacions d'origen protegides repartides arreu de la geografia del nostre país. Terra Alta, Baix Ebre, Montsià, Empordà, Siurana i les Garrigues. A més, la nostra demarcació, conjuntament amb la de Lleida, hi capitalitza el 95% de la producció. Econòmicament, és una de les indústries més importants del sector agroalimentari i és per aquest motiu que necessita el suport clar i explícit, sense fissures de cap tipus, de tots els servidors públics i de les administracions que representem. Ara que hem acabat un cap de setmana atapeït d'actes a la nostra ciutat, amb la presentació del projecte Terra Calçotada i de la futura Masia de la Calçotada, emmarcat tot plegat en la celebració de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia al llarg del 2025, el posicionament de l'Ajuntament de Valls és significatiu, precisament per l'enorme riquesa de productes que tenim a casa nostra, estretament lligats amb el món de l'oli. La combinació del patrimoni, de la gastronomia i de la identitat del país ha de ser sempre a favor d'aquests sectors econòmics que generen riquesa vinculada a territoris d'una manera molt clara i que donen feina a moltes famílies. Fa unes setmanes, el president de la Generalitat de Catalunya va obviar clarament la necessitat de posar en valor els pagesos i els productors de l'oli català, amb una polèmica promoció d'oli de Jaén que va incomodar múltiples sectors que a casa nostra cuiden tot el cicle productiu de l'oli, des del treball de la terra fins al producte final. Perquè això no torni a passar, els acords d'aquesta moció són ben explícits per expressar el suport al sector de l'oli català i reconèixer-lo com un producte d'excel·lència, per promoure a través dels mitjans que siguin necessaris el consum d'oli català entre la ciutadania, en especial l'oli de la Cooperativa Agrícola de Valls, DEO de Siurana, i per exigir a les institucions catalanes, amb la Generalitat de Catalunya al capdavant, una defensa sense pal·liatius de l'oli català i dels productes autòctons. En aquesta línia, tot i que no és un tema particular d'aquesta moció, des de Junts hem defensat sempre la creació de l'INCAOLI, l'Institut Català de l'Oli, a semblança de l'INCAVI, Institut Català del Vi. És un projecte de país que permetria seguir millorant aquest sector del món de l'olivera i de l'oli per les potencialitats que representaria amb un salt qualitatiu molt important. Així doncs, tot el suport i promoció de l'oli català i d'una manera especial a l'oli de la Societat Agrícola i Secció de Crèdit de Valls, inclosa dins la denominació d'origen siurana. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per part d'Esquerra té la paraula la senyora Teresa Rull.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. Les 5 denominacions d'origen protegides d'oli d'oliva verge extra de Catalunya garanteixen un producte de qualitat superior que combina tradició, innovació i un fort arrelament territorial. La varietat d'oliva arbequina, típica de la DEOP Siurana i altres zones, és un símbol de l'excel·lència en el sector oleícola, un símbol que no només cal preservar, sinó que cal potenciar i promocionar. Per això, d'entrada, celebrem que el govern hagués tirat endavant la primera nit de l'oli verge extra de Catalunya amb la voluntat de premiar els millors olis d'oliva verge extra de Catalunya, una iniciativa del govern anterior presidit per Esquerra, que va fer una aposta clara per reconèixer la tasca del sector de l'oli i per fomentar-ne el coneixement i la qualitat. Ara bé, és inadmissible que el president de la Generalitat doni suport a fires d'olis d'altres regions, com Jaén, mentre a Catalunya se celebren esdeveniments tan importants com la Fira de l'Oli de Maials. Aquest gest no només suposa una manca de compromís amb el sector local, sinó que també envia un missatge de desconnexió amb les necessitats dels productors catalans. I xoca frontalment amb el discurs que el conseller d'Agricultura havia fet el desembre passat en aquesta gala de suport i promoció dels olis catalans i que repetia dissabte passat durant l'acte simbòlic de col·locació de la primera pedra de la futura masia de la Calçotada a la Cooperativa de Valls, en el qual deia, i cito textualment, al tanto, perdoneu el castellanisme, ja he dit que citava textualment, a menys tenir els productes catalans. Una vegada més, el president Illa sembla més interessat a agradar al PSOE i fer de Catalunya una autonomia sucursalista del govern de Madrid que defensar Catalunya. I defensar Catalunya vol dir defensar i donar suport als seus pagesos, als seus productors, que esmercen molts esforços per elaborar un producte competitiu de molta qualitat que ho té tot i que no es mereix un menyspreu com aquest en un moment delicat per a la pagesia catalana. Gràcies.
Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyora Montalà.
Sí, bona tarda a tots i totes. Avui presentem conjuntament aquesta moció de suport i promoció de l'oli català. I ho fem perquè entenem que la defensa del territori i de la seva pagesia no pot ser una pura qüestió de màrqueting institucional, sinó que ha de ser una aposta ferma i estructural per un model econòmic que posi les persones i la sobirania alimentària al centre. El sector de l'oli és un dels pilars del nostre territori. A Catalunya i especialment a comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, la producció d'oli no només és una activitat econòmica, sinó una forma de vida que vertebra el territori, genera ocupació i lluita contra el despoblament rural. L'agricultura catalana i especialment la producció d'oli està ofegada per un model econòmic que beneficia grans distribuïdores i margina petits productors. No podem parlar de suport real a l'oli català sense parlar de preus justos pels productors, sense denunciar el control de la gran distribució sobre el sector i sense exigir polítiques valentes per garantir la viabilitat del nostre model agrari. A més, cal situar aquesta defensa en un marc de transició ecològica i de sobirania alimentària. Necessitem un model de producció prioritari que prioritzi la qualitat i la proximitat i que posi per davant els interessos del territori per sobre dels interessos de mercats i de grans corporacions. No podem entendre la defensa de l'oli català deslligada de la defensa del cooperativisme agrari, de la producció del sòl agrícola i de la lluita per una política alimentària justa i sostenible. És per això que volem deixar clar que la defensa de l'oli català no pot ser només una qüestió de promoció, perquè la pagesia no pot viure de declaracions ni de bones intencions. Necessita accions concretes, polítiques valentes i un compromís ferm per un model agroalimentari just, sostenible i sobirà. I per tots aquests motius ens hem sumat a presentar conjuntament aquesta moció. Gràcies.
Moltes gràcies. Per part del PSC, hi ha alguna intervenció? Senyora Fernández?
Sí. Hola, bona tarda a tots i a totes. Els podem avançar, com no podria ser d'altra manera, que el nostre grup municipal votarà a favor d'aquesta moció. Nosaltres som plenament conscients de la importància del sector de l'oli en el conjunt del sector agrari de Catalunya, i no tan sols això, sinó també ho som de la riquesa que suposa la gastronomia del nostre país. El Govern de la Generalitat de Catalunya, el president Salvador Illa i, evidentment, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació aposta de manera irrenunciable per valorar l'oli català i ho fa de moltes i diverses formes. Visitant festes, exposicions, fires dedicades a l'oli que es produeixen en tot el nostre territori, reunint-se amb representants de les 5 denominacions d'origen protegides que tenim a Catalunya i atenent a totes les necessitats que té el sector. En aquest sentit, el Departament, dins del Pla d'Acció de l'Oli per enguany, té previstes les següents accions. Creació del mercat de l'oli nou a Barcelona, acompanyament per part de Prodeca a nous mercats potencials a l'exterior, creació dels estudis especialitzats de responsables de Trull i d'Almàssera, presentació de la guia dels millors olis verge extra a Catalunya i segona edició dels premis millors olis verge extra a Catalunya, accions dirigides a incrementar el consum de l'oli d'oliva verge extra en la restauració i en particulars, increment del suport de les denominacions d'origen per accions de promoció, impuls de l'oleoturisme, impuls del rec al major nombre d'hectàrees d'oliveres en secans, entre d'altres. Per tant, com veuen i com podran anar comprovant al llarg d'aquest any, davant d'aquells que només es queden amb el soroll que pot provocar un fet puntual, gairebé anecdòtic, es segueix fent un treball seriós i coordinat amb el sector per part de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Govern de la Generalitat, que és el govern de tothom. Gràcies.
Moltes gràcies, per part de Vox.
Muchas gracias. Dicen ustedes en su moción que el aceite de oliva de Jaén es uno de los principales competidores del aceite de oliva catalán. Y esto lo dicen mientras balbucean porque el señor Illa ha asistido a una feria en la que se promocionaba el aceite de oliva andaluz. Verán, según datos de la Junta de Andalucía, en dicha comunidad se produce una media anual por encima del 1 millón de toneladas de aceite de oliva, mientras que en Cataluña se producen 30.000 toneladas. Aquí producimos un 3% del total que se produce en Andalucía. Por tanto, por cantidad de producto, nosotros seríamos un pequeño competidor del aceite andaluz y no al revés, como dicen ustedes en su moción. En cuestiones de calidad, estoy completamente seguro que tenemos más ventajas competitivas. Pero en cualquier caso, les recuerdo que vivimos en un mundo capitalista y de libre competencia, así que les doy la bienvenida a ese mundo. Por otro lado, los acuerdos que ustedes presentan para aprobarse no dicen absolutamente nada. Y precisamente por ese motivo, esta moción me parece de plato vacío. Díganme solamente una medida concreta que ustedes van a hacer desde este ayuntamiento para promocionar o proteger el aceite de oliva que se produce en Cataluña. Les hago esta pregunta porque la moción no dice nada concreto. Podrían ustedes haberse mojado un poco. Incluyan, por ejemplo, ustedes algún acuerdo que diga: el Ayuntamiento de Valls se compromete a realizar y financiar 3 ferias anuales para promocionar el aceite de oliva catalán y el vallense en 3 comunidades autónomas de España, por ejemplo. O bien el Ayuntamiento de Valls colaborará y financiará campañas o procesos de exportación e internacionalización de productos de aceite de oliva del Alcam. Alguna medida de esas hubiese estado bien, pero no, ustedes se limitan a apoyar, moralmente entiendo, a exigir a las demás instituciones y a comunicar a otras instituciones. Verán, yo soy productor de aceite de oliva arbequino en el Alcam y esta moción es un postureo total y no se merece mi voto favorable. El aceite de oliva catalán y especialmente los productores necesitamos toda la ayuda, todo el apoyo, toda la financiación a fondo perdido en promoción, por ejemplo, pero ayudas reales y compromisos reales. Y en esta moción no veo nada de todo eso. ¿Están dispuestos a incluir en su moción alguna medida del estilo de las que yo les he propuesto hoy? Los productores necesitan compromiso real, con fechas concretas e importes de financiación y ayudas también concretos. Si incluyen solamente un acuerdo de compromiso real, votaré a favor y créanme, quiero votar a favor. Si no lo hacen, votaré en contra. Precisamente por eso, por el postureo y por el plato vacío. Gracias.
¿Hay alguna otra intervención? No, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? 19. Abstencions? Cap. Vots en contra? 1.
Molt bé, doncs passem al cinquè punt, que és prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de la senyora Mariona Montalà-Sanahuja. Té la paraula.
Bona tarda, moltes gràcies. Bé, fa un parell d'anys, quan l'assemblea de la CUP em va proposar formar part de la nostra llista, vaig afrontar aquesta responsabilitat amb el respecte i amb la por pròpia de saber gestionar el repte que tenia davant, però també amb la tranquil·litat que em donava estar acompanyada d'un gran equip de companys i companyes. Alhora, ho vaig fer mitjanament conscient dels límits que hi ha al voltant d'aquestes parets, de les reticències i de l'hostilitat que provoca moltes vegades, i més també quan formes part de l'oposició. En aquest sentit, ha estat una gran experiència d'aprenentatge i en alguns casos, per què no dir-ho, també una gran decepció. Mai abans havia viscut en primera persona com es prenen les decisions polítiques en un ple, decisions que afecten directament a tot un poble, i això és important recordar sempre. En aquest sentit, sempre diem, i també sempre dic que recomano aquesta experiència a qualsevol persona, perquè crec que seria més bo i profitós que més gent pogués ser regidor o regidora i, en definitiva, viure de prop el treball institucional. En aquest sentit, això, m'agradaria que tothom, doncs, sense importar edat, gènere, situació vital o econòmica, pogués formar part d'aquest procés. No crec que hagi de ser una institució d'uns pocs privilegiats i privilegiades. De fet, la institució hauria de ser un espai on estigués representat tothom, que realment fos un reflex de la societat actual, de persones amb problemàtiques, amb necessitats i amb precarietats reals i quotidianes, i un lloc on es treballi per resoldre de forma col·lectiva i a través d'uns serveis públics i municipals forts i de qualitat. Aquesta tarda deixo aquesta cadira amb la satisfacció que sigui també en un ple de denúncia, amb una presència activa de la ciutadania. Com hem repetit moltes vegades, i crec que com repetirem també, la CUP entén la representació institucional com un exercici temporal, i així també l'he entès jo. El nostre objectiu, doncs, no és viure de la política, sinó utilitzar-la com un vehicle, com una eina, perquè totes, al final, puguem viure millor. I, per tant, jo continuaré treballant i sent present en altres espais, perquè tenint en compte les dinàmiques del món actual, doncs hi ha feina per fer. I abans de tancar, només em queda donar les gràcies a la família pel suport incondicional, a tota la família també de l'Esquerra Independentista de Valls, un col·lectiu de gent que porta molt de temps picant pedra dins i fora de la institució, i sobretot a la resta de l'Assemblea de la CUP de Valls per donar-me aquesta oportunitat i per acompanyar-me durant aquests mesos. I per últim, com sempre, també agrair a tothom que ha confiat en el nostre projecte polític, perquè bàsicament sense ells i elles no estaríem aquí. I amb això m'acomiado. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció per part dels grups polítics? No? Jo, senyora Montalà, desitjar-li molta sort, ja sigui a nivell, amb els nous reptes que tingui personals i professionals, dir-li que ha sigut fàcil treballar amb vostè. També m'agrada dir les coses com són així. I, per tant, durant aquest any i mig, agrair-li doncs, el que ha treballat per la ciutat de Valls. Molta sort amb els projectes i això sempre serà a casa seva. Moltes gràcies. Hem de passar a votació, senyor secretari, de la renúncia. Doncs passem a votació.
Vots a favor? 19. Abstencions? 1 abstenció. Vots en contra?
Molt bé, doncs passaríem a l'apartat de pregs i... Passaríem a l'apartat de pregs i preguntes. Han arribat preguntes, senyor secretari. Doncs passem a l'apartat de pregs. Per part del PSC, algun preg? Senyora Fernández.
Moltes gràcies altre cop. Ja des del 1992, el dia 3 de desembre es celebra el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional, després que així quedés instaurat per l'Assemblea General de les Nacions Unides per ajudar a visibilitzar de forma específica els obstacles i barreres que té aquest col·lectiu de persones i que a Catalunya són el 7% de la població total. Referint-nos a aquest col·lectiu, el nostre grup municipal ja va presentar una moció perquè l'accés a les festes i a qualsevol expressió cultural que es pugui dur a terme al nostre municipi el sigui accessible. Aquesta moció va ser aprovada per aquest consistori en ple i cal agrair per endavant a l'equip de govern els gestos fets en aquesta direcció. Aquestes darreres festes nadalenques, per exemple, es van posar uns cartells acotant els espais reservats per aquestes per persones amb diversitat funcional en el camí de la cavalcada de Reis i al pati on aquests arribaven i feien el seu discurs per a tots els infants vallencs. El nostre prec, però, vindria per un detall, perquè vam constatar que aquests punts habilitats no tenien una bona perspectiva ni visibilitat dels actes, i en tenim fins i tot alguna fotografia que així ho corrobora fet per una d'aquestes persones, pensant que aquesta, les persones amb diversitat funcional o un gran grup estan assegudes en cadira de rodes. I tampoc hi havia ningú que vetllés per qui podia o no utilitzar aquest espai, obligant els mateixos afectats a exigir que respectés el lloc que se'ls havia adjudicat, que malauradament no sempre era respectat. Cosa que va dur a algun petit enfrontament i que no es pogués gaudir de la festa tal com tocava. Per tant, el prec vindria una mica doncs, perquè es pogués també vetllar per al respecte d'aquests espais. Un altre seria en que la gent gran del nostre poble es mereix poder accedir a tots els serveis que des de l'administració se'ls ofereix. Quan un d'aquests ciutadans es troba en una situació de vulnerabilitat, com per exemple una malaltia greu, i necessita buscar recursos econòmics i o personals o assistencials per desenvolupar la seva vida autònoma, es dirigeix a l'Oficina de Serveis Socials de Valls, on és atès molt bé per les tècniques que l'orienten i guien per tots els tràmits burocràtics que implica sol·licitar el reconeixement d'un grau de discapacitat o accedir a la Llei de la Dependència. El nostre prec també ve perquè hem rebut queixes de veïns i veïnes de Valls que no poden obtenir el seguiment adient de les seves sol·licituds, que es troben treballadores del servei saturades de feina, per la qual cosa molts cops sols els hi poden donar els impresos que corresponen i després no en poden fer el tancament ni el seguiment. Hem constatat que els recursos personals d'aquest servei estan per sota de les necessitats dels veïns i veïnes del nostre poble, no per la seva qualitat, sinó potser per la seva quantitat. Els pregaríem, doncs, que miressin de resoldre en breu aquesta mancança, donada la importància en el dia a dia d'un nombre molt gran de persones que viuen a Valls. Gràcies.
Moltes gràcies. Per part de la CUP, hi ha algun prec? Ah, en tens més. Doncs endavant, senyora Invernon.
Gràcies. Avui els portem un prec per interpel·lar el consens i a la política útil. En aquest saló de plens, el nostre grup ja ha expressat de diferents maneres la nostra voluntat de treballar perquè la greu situació que viu el centre històric canviï. Ho hem expressat reclamant neteja, cura de l'espai públic, seguretat i habitatge que tant ens cal. I podem constatar que s'hi han fet actuacions importants i que aviat en veurem d'altres, però el barri antic en necessita més, moltes més. Necessitem retornar al centre històric la dignitat per les veïnes i veïns i també per tota la ciutat. Des del PSC ens fiquem a disposició de les veïnes i veïns i li estenem la mà al govern per treballar i col·laborar per revertir aquesta situació. Per això li fem aquest prec al govern. Proposin un pacte de ciutat per al barri antic. Aquí a nosaltres ens tindrà al costat. És tan greu la situació que ens interpel·la a totes i a tots. El cor de la nostra ciutat, la nostra identitat, el centre històric estan per sobre dels colors polítics. És moment del treball conjunt, de l'entesa i de política en positiu. Gràcies.
Hi ha algun altre prec per part del PSC? No? Per part de la CUP, senyor Vidal?
Gràcies, senyora alcaldessa. Tenim dos precs. En primer lloc, des de la CUP volem expressar la nostra preocupació per la manca de contingut real en els plens municipals. Observem com aquests espais, que haurien de ser de debat i de decisió col·lectiva, es converteixen en espais on tirar endavant tràmits formals buits, sense debat polític profund ni espais per la participació ciutadana efectiva. Recordem que als inicis de la legislatura l'equip de govern s'ha atribuït el màxim de competències deixant només pels plens les engrunes, el que és el mateix el que legalment es veu obligat a fer. Demanem a l'equip de govern que els plens siguin veritables espais de transparència on es tractin amb rigor els problemes que afecten a la ciutat i es doni veu a les preocupacions reals de la ciutadania. Valls mereix un govern que no tingui por al debat polític i de portar a ple els temes profunds i capdals que preocupen aquesta ciutat. Valls mereix un govern plural i no un que en comptes d'afrontar fermament els problemes sumant-hi totes les veus actuï pel seu compte de manera incompetent fent només actuacions d'urgència quan cau un edifici, mentre la urgència que tenim és tot el barri sencer. A la situació actual hi cal la suma de totes les veus. Per tant, un ple plural on hi hagi un debat real no és opcional ni necessari, és imprescindible. El resultat de no fer-ho el tenim al davant. En segon lloc, volem fer un prec per demanar celeritat en els acords de les mocions aprovades. En aquest cas, Com a CUP hem presentat diverses mocions que van ser aprovades per l'equip de govern en els darrers 4 mesos i de la gran majoria d'acords que contenien no hem vist cap avenç. Fem una mica de memòria per si ajuda. Moció per un Valls net i sense risc. Els acords feien referència a agilitzar el nou macrocontracte de la brossa i millorar el servei mentrestant. De moment ja estem al 2025 i del nou contracte ni rastre i de les mesures del mentrestant tampoc. Moció Valls necessita habitatge públic, on demanem un informe sobre l'estat en el que es troben diversos edificis desocupats i tancats, un informe de l'estat de diversos solars estratègics i la modificació del pou cantonada muralla del castell. És cert que aquesta encara no ha passat el termini establert, però sí que han passat diversos mesos i no tenim cap notícia sobre cap avenç. Per tant, en aquest prec us demanem que poseu esforços i celeritat a desenvolupar els acords que es prenen en les mocions presentades i aprovades, perquè són acords no només necessaris, sinó massa urgents per ralentir la seva execució. Gràcies.
Moltes gràcies. Per part de Vox, hi ha algun prec? No? Molt bé, doncs. Finalitzem doncs, el plec amb aquests punts. I ara sí, dir-vos que vam rebre el 20 de gener una instància per part del senyor Jordi Patrós en representació de l'Associació de Veïns del Barri Antic en què volia intervenir aquest ple. Per tant, té la paraula.
Bones. Aquesta primera part la farà l'Esperança i després continuaré jo.
Molt bé.
Bona tarda a tothom. Tot i que vull fer honor al meu nom i sempre he mantingut l'esperança en la revitalització i sanejament del cor de la ciutat, de moment i des de fa més de 40 anys, jo només veig un barri en constant de construcció. Un barri cada dia més tronat. Un barri que viu en un procés agònic i traumàtic d'enderroc físic i moral. Un cor trencat. I quan això passa de manera tan prolongada en el temps, vol dir que per molts plans i projectes dissenyats, per molts diners promesos i fins i tot gastats, ha mancat una voluntat política real, una visió global i concreta pel present i el futur del barri i una determinació ferma, continuada i urgent per salvaguardar i enriquir el patrimoni físic i humà del cor de la ciutat, que és patrimoni físic i humà de tots els vallencs. En què em baso la meva afirmació? Doncs en què tot i que el nostre barri sempre ha estat lloc d'acollida dels nouvinguts més senzills a la nostra ciutat, ara, per primera vegada en tota la història de Valls, ja no et pots fiar dels veïns que arriben i, sobretot, els avis del barri tenen por de sortir sols en ple dia, de seure als bancs de les placetes a prendre el sol i fer petar la xerrada, d'obrir la porta quan truquen, de deixar la finestra oberta perquè es renovi l'aire, de trobar-se a la porta esbotzada quan tornen a casa. En què fa plorar pujar els terrats i veure les teulades veïnes ensorrades. En què ens hem d'acostumar, segons el nostre ajuntament, a viure en condicions insalubres, és a dir, a caminar per carrers decorats amb portes tapiades, baixos plens de brossa, portes centenàries de fusta robusta esbotzades, finestres trencades amb els vidres cantelluts que ens mimen els passos, balcons oberts de bat a bat que ens mostren la vergonya dels trispols mig caiguts, parets pintades per autors de qualitats artístiques més que dubtoses, ensumar ferum de colomassa, perfums d'orins humans, defecacions i pixats de gossos i gats. En què els carrers sense voreres s'han convertit en aparcaments salvatges que impedeixen circular per la vora els vianants o fins i tot sortir de casa quan ho necessites. En què la nostra vista se'ns fareix de veure tants senyals de trànsit nous i flamants col·locats amb una funció únicament decorativa mentre alguns vehicles circulen perillosament, talment els carrers fossin una pista de ral·li. En què, mentre hi ha nens i adolescents que vaguen impunament pels carrers dia i nit, destruint el que és teu i el que és de tots, els pares d'altres nens i adolescents tenen por de deixar-los anar sols a buscar el pa al forn de la cantonada, en què, tot i les ordenances municipals, que es veu que tan sols són per al compliment d'alguns, aixequem els ulls en l'aire i veiem el cel entremig d'estenalls de roba, en què sovint ens despertem a la nit d'un sobresalt perquè han rebentat la porta del veí, o hi ha una baralla ple pulmó al mig del carrer, o discuteixen perquè el negoci nocturn a la llum de la lluna no el surt com esperaven, o hi ha algun incívic amb la música a tot drap o fent obres a porta tancada, en què ja forma part de les nostres vides presenciar el comerç a l'aire lliure i sense escrúpols de tota mena de mercaderies. No segueixo, perquè hem d'estar contents, i n'estem, de tenir la biblioteca tan a la vora de casa, de poder contemplar els campanars des del balcó, de tenir l'hospital a dues passes, de poder anar a peu amb el cistell a comprar al mercat, de tenir botigues de qualitat a la vora de casa, que encara en queden algunes i entre tots les hauríem de mimar, de tenir alguns comerciants emprenedors que han apostat pel barri, dels veïns que han decidit, malgrat tot, de renovar les cases i embellir el seu trosset de carrer, dels botiguers que han modernitzat els seus establiments. Però no ens agrada gens sentir-nos dins d'una mena de parc temàtic d'escenaris tronats per la festa de la calçotada, els Tres Tombs, la Fira Agost. Tot i que alguns ja hi viviu, no m'atreveixo a dir-vos, benvolguts alcaldessa i regidors, que vingueu tots a viure al barri antic. Déu me'n guard, tot i que seria un detall de testimoni i compromís amb el cor de la ciutat per part vostra. Però us convido a vosaltres, els regidors que ens representeu, a passejar cada dia, matí, tarda, vespre i nit, pels nostres carrers i places. He dit cada dia, a peu, aixecant el cap en l'aire, aturant-vos davant dels portals, ensumar-ne la flaire, mirant a terra per no prendre mal, escoltant a la gent. I si us estimeu una mica, encara que tan sols sigui una mica, la ciutat de Valls, sentireu el que nosaltres sentim en el fons del nostre cor. Tristesa, impotència, incomprensió, desànim, dol, solitud. Si veniu, no ho feu d'amagat. Digueu-nos-ho, que amablement, veïns i veïnes de totes les edats i condicions, us farem de guies.
De fet, això que acabem de llegir és un fragment d'una intervenció sencera que com a associació de veïns vam llegir en aquest mateix plenari i, malauradament, la gran majoria de les coses que dèiem segueixen plenament vigents. En la intervenció que vam fer fa 7 anys ja n'hi ha molts interrogants i moltes demandes que no s'han resolt d'aquella intervenció i moció. Em va sortir la creació de la taula de barri, que en certa manera havia de posar les bases de millorar el centre històric. Ens podem reunir i treballar conjuntament les vegades que facin falta, però necessitarem tirar endavant totes aquelles propostes que ja havíem acordat en aquella taula ara fa 7 anys. Ja consideràvem necessari impulsar el POU 23 de la plaça de l'Oli, una plaça que des de fa més de 12 anys té incorporades tanques de protecció. Fa més de 10 anys que l'Ajuntament ja deia que si calia, intervindria públicament per tal de salvar la plaça. Més de 10 anys després, la situació és insostenible. I com això és una intervenció de precs i preguntes, deixeu-nos que en plantegem directament alguna més. Darrerament han caigut al barri cases de les quals feia temps que es tenia coneixement del seu estat sensible. Els diferents enderrocs han suposat impediment i malestar als veïns i a l'entorn, amb botigues que han tingut serioses dificultats per obrir i veïns que han hagut de ser desallotjats i reubicats en altres ubicacions. És per això que des de l'associació ens preguntem per què s'ha hagut d'esperar a que caiguessin. Quantes cases més hi ha identificades en mal estat? I quines intervencions s'hi estan fent? I sobretot, com s'està protegint els veïns del barri que tenen cases en mal estat al seu costat? Hi ha veïns que han invertit en les seves cases, en la rehabilitació del barri, i no ens podem permetre el luxe d'enviar un missatge d'inseguretat per a aquestes persones. El centre històric necessita l'esforç de tothom, per tirar endavant i no ens podem permetre més ensorraments. Volem saber quines actuacions hi ha previstes amb les cases que han caigut, en les que estan caient i en les que estan a punt de caure. El centre necessita que hi vingui més gent a viure i que el parc d'habitatge es renovi, però el cert és que l'administració pública no va del tot ràpid ni compleix amb el que promet. Per exemple, l'any 2023 la Generalitat va adquirir 20 habitatges al carrer de la Cort. Per aquests habitatges, dos anys després encara no s'han posat a la disposició de la ciutadania. Per què Constantí, on la Generalitat va adquirir pisos en el mateix moment ja fa més d'un any i mig que hi viuen, amb aquells pisos? L'any 2018, l'Ajuntament anunciava la primera cooperativa d'habitatge al solar de Santa Marina amb Sant Francesc. A l'última taula de barri, l'any 2022, se'ns deia literalment: ja s'han enderrocat els 5 immobles i s'està preparant el plec per adjudicar la construcció. Una altra iniciativa pública d'habitatge que tampoc s'està desenvolupant. L'any 2023 es va signar el conveni amb Incasòl per desenvolupar habitatges a l'aparcament dels carrers Sant Antoni i Santa Úrsula, però des de la signatura del conveni no hem sabut res més. Com evolucionen els tràmits? Com ho fem una realitat, això? Tot i que hem anat plantejant diverses qüestions al llarg de la nostra intervenció, voldríem que us quedéssiu amb dues preguntes clau. Per què no hi ha cap iniciativa pública d'habitatge al centre històric que hagi prosperat? Per què costa tant que l'administració remi en aquest sentit? Quines mesures s'estan implementant per protegir els veïns que tenen cases en mal estat al seu costat? I ja per acabar, el dia a dia fa que hi hagi preguntes que segueixin sense respondre i que els hem plantejat en diverses taules de barri. Per exemple, la plaça de les Garrofes ja fa més de dos anys que està en un estat desastrós. Per què es permet que estigui així? Per què es permet que l'arbre que hi ha plantat hi destrossi encara més la plaça? I sense marxar gaire més lluny a la mateixa plaça, ens trobem un espai de consum de Maria. Per què el local incompleix la normativa sobre distàncies dels centres educatius, disculpeu. Per què es permet que hi hagi tants solars amb enderrocs a mig fer que acumulen brutícia i que donen una sensació de decadència absoluta? Estem parlant, per exemple, del solar del Carme amb Metges, que fa més de 3 anys que està en un estat pèssim, però també el carrer Carnisseria o Fort Nou, per posar alguns exemples més recents. Per què no s'arreglen carrers com el de Sant Antoni o el carrer d'en Bosch? En estat totalment obsolets i que impedeixen a molts dels nostres veïns de més avançada edat sortir de casa i caminar correctament. En definitiva, i per no allargar-nos més, necessitem que ens ajudeu, necessitem més col·laboració de tothom, perquè si no, no ens en sortirem. Els projectes de la nova escola de música, la rehabilitació de la muralla, el projecte de l'Església de Sant Francesc, l'Espai Jove o el Museu Casteller ens ajuden en aquesta direcció. Però necessitem més gent vivint al barri, necessitem que no caiguin més cases, necessitem que tothom treballi al màxim que pugui per tirar endavant. Tenim un centre històric que, si tothom hi cregués, seria l'enveja de Catalunya. Creiem-ho, no? Perquè, malgrat tot, el cor encara batega.
Moltes gràcies, Esperança i Jordi. Passo la paraula a la senyora Sònia Roca. Pots tancar el micro, Jordi? Gràcies.
Ara ho has dit, Jordi. Creiem-nos-ho, no? Creiem-nos-ho. Creiem-nos-ho tots, però. Sí. No. Jo sóc veïna del barri, vull dir, me n'he recordat perfectament de les paraules que va fer servir l'Esperança fa 7 anys, perquè jo estava a l'altre costat, ja ho sabeu. Jo no sóc filla de barri, però vaig apostar per anar-hi a viure i vaig apostar també per muntar-hi un negoci fa molts anys. Per tant, creiem-nos, jo sóc la primera que m'ho crec i ja ho sabeu. Val? Llavors, de tota la intervenció que has fet, Jordi, jo et demanaria, perquè evidentment no t'ho puc respondre tot aquí, que ens feu arribar a l'escrit, però sí que hi ha intervencions respecte a la plaça de l'Oli. Respecte a la plaça de l'Oli, ja fa 10 anys que estava atacat d'expropiació al POUM. Ja us vaig explicar, no sé en qui em vaig reunir amb els comerciants de la plaça de l'Oli per explicar com estava la situació, i els hi vaig explicar. A la plaça de l'Oli no hi vam poder intervenir fins que el POUM no va estar publicat, perquè estava atacat d'expropiació. Fins a aquest moment, que va ser l'agost del 21, que es va publicar el POUM, no vam poder iniciar les expropiacions. Vam aconseguir tancar una d'aquestes adquisicions perquè hi havia facilitat d'entesa amb el propietari. Però sabeu que hi ha situacions a la plaça de l'Oli que són molt difícils de resoldre, que per això es va atacar d'expropiació el POUM, i pensem que una expropiació vol dir que tots els vallencs estem pagant per el que no ha fet el propietari en aquell moment, i sabeu que tenim situacions de l'època del boom econòmic que no s'haguessin pogut resoldre de cap manera si no s'hagués tacat d'expropiació, i aquestes expropiacions les estem fent. Tenim un problema amb un habitatge que ja sabeu tots, que no hem d'iniciar l'expropiació i encara no l'hem iniciat, més les dues de les cantonades, això pel que fa a la plaça de l'Oli. Pel que fa als habitatges, n'hem parlat diverses vegades. Jo sempre oberta a fer reunions. Últimament no me n'heu demanat, jo us vaig explicar. A la passada legislatura vam fer el seguiment del pla estratègic del centre històric. La taula de barri, en aquell moment, es va decidir amb les dues associacions que aquella taula de barri no tenia sentit que la continuéssim, perquè el que proposava com a taula de, entesa com a taula de barri, perquè el pla estratègic ja estava fet. La passada legislatura vam fer el seguiment del pla estratègic, que es va tancar a l'octubre del 22 o al novembre o al desembre, no me'n recordo, al final de l'any 22, on es va fer un resum de totes aquelles actuacions que estaven iniciades, i estaven molt avançades, i es va decidir que no faríem un altre pla estratègic. Amb les dues associacions, amb els representants dels partits polítics i les entitats que estaven allí representades, es va decidir això, que no faríem un altre pla estratègic i que en parlaríem. Les reunions que hem fet aquesta legislatura vam decidir que no continuàvem amb la taula de barri entesa com l'enteníem la passada legislatura, perquè ja estàvem treballant amb la línia de les accions prioritzades que marcava aquest pla estratègic. Però si voleu reprendre la taula de barri amb entitats i partits polítics com la teníem entesa la passada legislatura, jo ja us he dit que oberta sempre des de, amb aquesta possibilitat. La diagnosi del centre històric no vam parlar en una d'aquestes reunions que vam fer aquesta legislatura. Ja sabeu que la passada legislatura vam tancar una diagnosi de centre històric per recollir totes aquelles actuacions que s'havien anat fent, ordres de ruïna, expropiacions i d'altres. A més, es va fer l'estudi de façanes, es va fer l'estudi de cobertes, es va creuar amb les ites i es va creuar amb les cèdules. Això ja sabeu, us vam presentar això en una taula de barri i us ho vam explicar com estava. I ara en aquest moment estem fent ordres d'execució. Dels 55 edificis que teníem tacats molt greus, hem fet 55 ordres d'execució. Però és que ens trobem en unes situacions que fan riure, perquè moltíssima gent ha marxat de viure del barri i està fora, i ara mateix fa pocs dies ens vam trobar en una situació, us ho explico perquè és que veieu la dificultat amb la que ens trobem. La policia, gràcies a l'avís d'un veí, va evitar una ocupació en un edifici. Va cridar el tècnic municipal perquè aquell edifici estava en mal estat. El tècnic municipal va fer una ordre d'execució i això. Aquesta família viu a Barcelona, els propietaris de l'edifici. Doncs ara ens acusen de que hem entrat a l'edifici sense el permís. Val? Ara això anirà al contenciós. Tot el procediment, ara hem iniciat tot el procediment del contenciós, i això sabeu què vol dir? Que retardarem l'enderroc d'aquest edifici que està en mal estat. Doncs aquesta, malauradament, és la situació amb la que ens trobem. La diagnosi del centre històric també ens va donar les dades, que ja us les vaig explicar les dades de la propietat dels immobles. Els 65 immobles del centre històric són propietat de bancs i fons voltor i mercantils. Estem parlant del 65%. I un 40% estricte són bancs i fons voltor. Amb això no vull dir que no hi puguem fer res. I estem fent coses, i estem actuant, i estem posant multes, i estem fent tot el que està a les nostres mans. I tots els recursos s'estan abocant aquí.
Jo agrairia que respectem la paraula. Us hem escoltat amb silenci tots, per tant, deixaria que es pogués passar a la regidora. Moltes gràcies.
Pel que fa al conveni, ja ho vaig explicar fa poc també pel que fa... Puc seguir, sisplau? Sí. Pel que fa habitatge, estem parlant amb l'incompliment.
Estem parlant... Perdó. Perdone, puc... Sí, treballa el patronat.
Perdoneu.
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 Sí. Em perdoneu un segon. Podem deixar, perdoneu.
És que sí.
És exposició de l'associació, heu llegit el reglament i nosaltres contestem. Per tant, mantenim-nos una mica en ordre, sisplau. D'acord? Gràcies.
Pel que fa a qüestions d'habitatge, estem en contacte amb l'Incasòl, l'Incasòl i estem darrere. L'Incasòl va adquirir aquells dos habitatges de la Sareb al mig del carrer de la Cort, ja hi estan treballant, ens van dir que aquest any 24 estarien en funcionament, però no ha sigut així, per tant, hi anem al darrere perquè és aquest any 25 es posin en bució, sí, però enteneu que el que pertoca a altres administracions, més enllà de seguir i perseguir, diguem-ho així, perseguir entre cometes, doncs no podem, poca cosa podem fer. Pel que fa al conveni de Sant Antoni i Sant Úrsula, és necessari, l'estem seguint, una modificació de planejament per poder fer els habitatges dotacionals on està tacat d'equipament, que ja sabeu que allà també hi ha d'anar el centre cívic connectat amb les espai jove. Per tant, hem d'acabar aquesta modificació de planejament perquè es pugui tirar endavant aquest conveni. El conseller, quan va venir, el conseller d'Esquerra va dir que un cop tinguéssim aquesta modificació feta preveia una durada de 2 anys. Per tant, estem en aquesta situació. L'espai de consum que deies, vam aprovar una modificació de planejament perquè veien que això ens pataria les mans, si recordeu també, pel tema de consum d'aquest local ja estava obert. No vam poder evitar l'obertura d'aquest local. La situació de la plaça de les Garrofes la comparteixo amb vostès. Ja saben que estem redactant el projecte i quan hi hagi disponibilitat pressupostària el tirarem endavant. Pel que fa al solar del carrer del Carme Metges, també és una situació d'aquestes que m'agradaria explicar perquè aquest també, un cas de 4 propietaris, 4 hereus, dels quals un dels hereus s'ha mort, els nebots viuen a Madrid, tots, n'hi ha 3, els que viuen, que ens volen donar el solar, però els altres propietaris de Madrid se'n desentenen completament. Aquesta és la realitat. A part de bancs, fons voltors i tota la situació que us he explicat, també hi ha un munt d'hereus i de línies d'aquestes que s'han anat perdent. Has dit el carrer Carnisseria Forn Nou? Jordi, m'he perdut aquí ja.
Carnisseria, carrer dels Metges. Hi ha
D'acord. Després, per altra banda, des de l'any 21 que vam finalitzar el gener del 21 l'expropiació de Capadró, entre expropiacions, donacions i adquisicions hem adquirit 20 immobles. 20 immobles semblen pocs, és un 2% del total de les propietats del barri, però és un 2% de les propietats del barri. I hem actuat amb aquells, hem expropiat aquells immobles que estaven tacats de ruïna que difícilment es podia resoldre d'una altra manera. I les expropiacions les paguem tots els vallencs. Ja ho sabem, això. Sí. Sí. Sí, bueno, sí, només això. Jo al carrer de Sant Antoni, ja vam, la part de baix, ja he comentat que va lligat amb el projecte de la muralla de Sant Francesc, que començaran les obres. Ja ho sé, d'acord, val.
Perdoneu, estàs tu, Sònia? Sí. Jo només... Jo només us voldria dir dues coses. Si hi ha hagut un partit o un govern que en els últims anys ha fet coses de centre històric, me sembla que de coses n'hem fet, que en queden moltes per fer, totalment d'acord. Heu parlat, jo només diré dues coses, perquè això és un tema que s'ha de posar de muntar, és un debat llarg, no és el lloc. Però, per exemple, em comentava del carrer d'en Bosch, està molt malament el primer tram, el tomb del Cònic, allà ja hi ha demanat un pressupost, em sembla que t'ho vaig comentar tu, amb un tipus d'asfalt bonic, per veure si podem fer tot el centre històric d'aquesta manera. Mira, l'altre dia comentava la Sònia Roca, m'avanço, li vaig dir, escolta'm, per què no fem el carrer Sant Antoni? Però mi t'esperem a que es facin les obres de la muralla perquè no es xafi. Per tant, jo, sabeu, tant com jo com a alcaldessa o la Sònia o els regidors de govern, sempre tinc les portes obertes, quan heu pogut parlar n'hem parlat, potser en aquests moments el que fa falta és comunicació, perquè ens emplaçaria amb la Junta del barri, fem una assentada, mirem tots els projectes que tenim i anem tots, caminem tots junts, perquè tots creiem en el centre històric, tots volem que sigui bonic, és així, que la gent hi vagi a viure, tenim projectes engegats, però per tant parlem-ne, perquè és la manera que solucionen les coses, d'acord? Està molt clar. Anem tots amb la mateixa línia, creiem-s'ho tots i avançarem. D'acord? Moltes gràcies a tots.